Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Com esteu? Bona tarda. Avui vull parlar de la sensació d'inseguretat. Mira a un costat i un altre abans de passar al llindar de la porta de casa. Gira el cap constantment per a comprovar si hi ha algú darrere quan es camina de nit pel carrer, deixant al domicili un rellotge que sempre havies portat. Esquivar barris o carrers pels quals se solia transitar sense gens de por. Deixar d'anar a llocs habituals per temor a ser víctimes d'un delicte, sospitant de tot el món. Això és viure en alerta permanent. Ocorre quan la sensació d'inseguretat a la ciutat s'apodera dels ciutadans i quan aquests temors i pors es propaguen a la nostra ment, recuperar la tranquil·litat i la normalitat amb independència de si estan o no justificats costa i molt. Això és sensació d'inseguretat. Soc la Montse Rodríguez i estàs escoltant La Linterna a COPE Catalunya i Andorra.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, i quan el temps es refereix, el fred recula en favor d'unes temperatures que van a més i a més i que són més normals de la primavera que no pas del gener. Només les boires de la plana de Lleida i la humitat de la costa trencaran aquesta pujada forta de les temperatures. 8 dies que tenim per davant per acabar el gener amb tots els dies amb temperatures càlides i amb 0 dies de pluja. Així que demà dimecres, ambient primaveral, amb sol i boires. I què està passant a les carreteres? Ens informen des del Servei Català del Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Per una banda tenim aturades més o menys habituals a aquesta hora en aquesta xarxa viària més propera a Barcelona, zona del Vallès, a les seves rondes. Per l'altra, un parell d'incidències. Unes obres a la Nacional 340, entre el Vendrell i Comarruga, més aviat arribada a Comarruga, en direcció sud. Encara hi ha aturades de quilòmetre a quilòmetre i mig en aquest punt de la Nacional 340, arribant a Comarruga, direcció sud. I a la C-17, a la zona del Vallès, tenim un accident a Parets del Vallès. Hi ha un carril tallat en direcció sud, és a dir, en sentit Barcelona, aturades que arriben ja gairebé als 5 quilòmetres. És una cua important, compacta, entre Granollers i Parets del Vallès. Això passa a la C-17, en sentit Barcelona, com us deia, a causa d'un accident. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Doncs paciència, 5 quilòmetres de cua, es diu ràpid, eh? Paciència i escolta la ràdio. I més ara, que et parlarem d'aquesta creixent sensació que deia jo a l'inici d'inseguretat que tenim a les ciutats en els darrers anys i que ha portat a molta gent a adquirir esprais de defensa personal. Però, atenció, que el govern rebutja l'ús d'aquests aerosols a les presons catalanes. Per què? En parlem amb la companya Yolanda Bernal i el Francesc, que és portaveu de Marea Blava.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Atenció a les ànimes viatgeres. Si viatjar està dins dels teus plans pel 2024, ha arribat el moment que estaves esperant. Gràcies a les promocions de Singapore Airlines, podràs volar a Indonèsia, Filipines, Vietnam o Japó des de 725 euros, taxes incloses. Reserva abans del 23 de gener a singapureair.com i viu una experiència inoblidable a bord de Singapore Airlines. Tot a punt per enlairar-te?
Descubre Pura Brasa. El lugar donde la brasa hecha en nuestros hornos Cosper te brinda una experiencia única con cocina ininterrumpida para que comas a cualquier hora. Hamburguesa de guayún, costillar y mucho más. Y además, disfruta de nuestra sala privada para grupos. Visítanos en Rambla de Cataluña 13.
A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al telèfon 93 112 7010 o al Bizum 333 81.
¡Rebajas! ¡Rebajas como nunca en Hipoyagán! ¡Ahora Feria del Armario! Más de 100 modelos a escoger con entrega inmediata. Armario 3 puertas con espejo antes 498. Ahora 249 euros. Y pague a 12 meses sin intereses. Y también en armarios, comedores, dormitorios, sofás, textil, menaje del hogar, muebles auxiliares, alfombras, lámparas, muebles de cocina. Gina i Pojagant. En Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa i pojagant.com. I Pojagant.
COPE Catalunya i Andorra.
La demanda d'esprais de defensa personal s'ha disparat en els darrers anys, sobretot arran de casos mediàtics d'agressions sexuals comesos per les anomenades manades. És un element que, si el portem a sobre, ens pot donar una sensació de seguretat. Aquests esprais de defensa personal són legals, però han d'estar homologats i hem de tenir en compte alguns aspectes per no fer-ne un mal ús. Yolanda Bernal, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Sí, això és molt important perquè si utilitzem tal com està previst, no hi ha d'haver cap problema. És un esprai que hem de fer servir només quan ens trobem en una situació de perill, però sense fer-ne un abús. Si alguna persona ens amenaça o intenta agredir-nos, hauríem d'enfocar aquest esprai a l'alçada dels ulls, aproximadament a un metre de distància, però és veritat que en un moment de màxima tensió doncs és molt difícil mesurar totes aquestes indicacions i aquí és on poden venir els problemes, com ens ha explicat el Jordi Mestres, portaveu de la Societat Catalana de Medicina Familiar.
El problema moltes vegades és que en la situació de perill o de la situació doncs, en què s'utilitzen, potser no et pots parar a fer l'ús exacte per fitxa tècnica, no? Que seria fer doncs, ruixament a l'alçada dels ulls, que és l'ideal, perquè sí que provoca aquest envermelliment, que no et puguis veure durant uns dos segons o minuts i per tant, puguis fugir de la zona de perill. El problema és que a vegades poden acabar doncs, a via respiratòria i en persones que potser doncs, tinguin doncs, malalties de broncoespasma, no? De reactivitat bronquial, puguin comportar, per exemple, un atac d'asma si són susceptibles, no?
I quants tipus d'esprais de defensa personal hi ha a Espanya ara mateix? Doncs hi ha dos tipus que es poden comercialitzar i el Jordi Mestres ens ha explicat quin és el més efectiu.
Uns que són de composició química, és a dir, que són artificials, i els més habituals i els que són en realitat més efectius que són els que porten a component de cayena, de capsicina, de la pebre de la cayena, que poden ser amb composició de gas o més líquids. No? Aquests són els més habituals i són realment els més efectius i els més segurs, en realitat.
El que deixa molt clar els metges és que aquesta és una eina que únicament s'ha d'utilitzar en casos de perill i no per fer broma.
En alguna xarxa social, sobretot TikTok, s'ha vist aquestes bromes que es fan no? Aquests reptes, no? En el que veus persones que es posen en línia i els van ruixant. Això jo ho he vist, vull dir, no soc molt seguidor d'aquest tipus de vídeo i, per tant, jo crec que això és una cosa que està bastant en l'ordre del dia, no sé si al nostre país, però fora d'aquí sí que s'ha vist. Per tant, s'hauria de limitar l'ús pel qual està reservat per fitxa aprovada pel Ministeri.
Doncs aquest increment de vendes d'esprais de defensa personal, Yolanda, d'on han fet les armeries, que és on es poden adquirir aquests productes.
Exacte, i de fet l'Agustí Alberdi, que és propietari de l'armeria Alberdi de Barcelona, ens ha dit que les vendes es van disparar un 40% quan es va conèixer la violació de la manada. Ens ha explicat que la demanda és més o menys estable, però és veritat que quan hi ha algun cas mediàtic acostuma a haver-hi pics.
Hi ha puntes de venda perquè en un moment determinat hi ha un tema d'inseguretat, perquè hi ha un boig que fot qualsevol tonteria i llavors en venen més, però si no, són unes ventes bastant estables.
Un d'aquests esprais acostuma a costar uns 20 euros. L'Agustí Alberdi assegura que són efectius, que funcionen. Sí que s'ha de vigilar amb el vent perquè el producte pot tornar-se cap a la persona que l'està utilitzant en lloc d'impactar contra l'agressor i provoca molta irritació als ulls. I una qüestió en la que insisteix molt l'Agustí Alberdi i és que els esprais homologats només es venen a les armeries.
Quan venem un esprai li donem un tiquet de venda i automàticament li diem fer una fotografia del tiquet de venda i una fotografia de l'esprai una al costat de l'altra. I si et paren els Mossos li ensenyes això. Sabràs la fitxa que l'has comprat, sabràs la data de caducitat, sabràs totes les coses perquè el tiquet de venda t'ho posa.
I en cas de que l'esprai no sigui homologat, la policia et pot imposar una multa d'entre 600 i 3.000 euros. I per si algú té dubtes, es pot viatjar en avió amb un d'aquests esprais sempre que es porti a la maleta i que es facturi, no es pot portar a la cabina.
El govern, almenys aquí a Catalunya, té una cosa molt clara, que rebutja l'ús d'aquests aerosols a les presons catalanes després, diuen, de rebre informes negatius. En parlem de tot plegat amb Francesc, que és el portaveu de Marea Blava. Francesc, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com estem?
Què hi ha darrere de Marea Blava?
Què hi ha darrere de Marea Blava? Bueno, nosaltres no som un sindicat, som una associació de funcionaris penitenciaris i que estem per denunciar coses com aquesta, la impossibilitat que tenim d'utilitzar un mitjà coercitiu que està arreglat, està en la llei orgànica general penitenciària, està en el reglament penitenciari, per tant, podria ser ús normalitzat per evitar determinades situacions, i que mai s'ha usat des de que els serveis penitenciaris estan sota responsabilitat de la Generalitat de Catalunya, però ens trobem en una situació, un context molt concret ara, que hi ha una demanda per part dels sindicats, també de Marea Blava, per poder fer ús d'aquests aerosols de defensa. Uh-huh.
Per què aquest rebuig, aquests aerosols? Vull pensar que és que teniu més armes per fer servir abans de fer servir un aerosol, no?
Bé, armes no en tenim cap. El que sí que tenim són mitjans coercitius.
Quan dic armes, dic eines, perdona.
Eines, molt bé. Eines sí que en tenim, però són insuficients en determinades situacions. Nosaltres tenim, per exemple, posar l'ús de la força física en determinades situacions o de les manilles. Podem immobilitzar mitjançant subjeccions psiquiàtriques amb supervisió mèdica i el reglament ens permet l'ús d'aerosols, però mai s'han implantat. Ens trobem en una situació, en un context on es van multiplicar any de any les agressions a funcionaris. Actualment, en aquest 2023, estem a quasi 3 agressions a funcionaris, ja siguin greus o siguin lleus, 3 agressions. Són unes xifres que van en augment i des del mes de març, això s'ha anat denunciant, el mes de març hi ha un acord amb l'administració per dur a terme unes proves pilots amb els aerosols de gas pebre. Aquestes proves pilots inicialment sembla que són favorables i no ens sorprèn, els que són coneixedors del medi, no ens sorprèn l'anunci el mes de desembre per part del secretari general d'aquesta renúncia als aerosols.
Però diuen que han rebut informes negatius. A què es refereixen?
Bé, seria interessant poder-los llegir. El que passa és que no els han facilitat. Parlen de que són informes negatius, tant des del punt de vista jurídic i sanitari, però no els faciliten. Si al moment de fer les proves pilots, que se n'han fet diverses, les persones que estan allà presents validen aquell ús, nosaltres érem esperançadors que al final s'acabessin aplicant. Quan hi ha una renúncia per part de la cúpula de l'administració penitenciària, de la Conselleria de Justícia, sense portar aquests informes tan jurídics ni sanitaris, ens trobem amb el que moltes vegades sospitem els que treballem a presons, que la majoria de decisions polítiques que es prenen són més per perfil personal de la cúpula penitenciària, són més per raons polítiques, allunyant-se de les situacions reals que pateixen els centres penitenciaris amb manca de convivència, i bueno, davant d'això doncs poc s'hi pot fer, no? Lluitar contra conviccions és difícil de lluitar-hi malgrat fem proves pilots i funcionin.
Però els que esteu a peu cada dia treballant amb aquests presos, sou els que millor coneixeu i millor sabeu què és quina eina podeu fer servir o no, no? No sé jo si una persona en un despatx té tota aquesta informació del que passa dia a dia a una presó.
L'hauria de tenir, nosaltres evidentment creiem que la tenen, el que passa és que són posicionaments i conviccions personals les que els hi priva, per tant, malgrat tinguem l'evidència de que pot resultar positiu l'ús d'aerosols en determinades situacions, doncs contra conviccions és molt difícil lluitar.
Uh-huh. Us sentiu abandonats, Francesc?
Sí, no només per al tema dels aerosols, per diferents condicions laborals ens sentim abandonats. Ens sentim abandonats quan estem durant anys augmentant el número d'agressions, anem avisant que aquestes agressions cada vegada són més, no només en quantitat, sinó, diguem-ne, per cometes, qualitat de les agressions, cada vegada correm més risc de vida davant d'aquestes agressions, no? Això és un abandonament perquè no podem evitar, l'administració no pot evitar una responsabilitat que té, que és cap a la integritat física dels seus treballadors.
Bien.
Aquestes polítiques penitenciàries que denunciem, moltes vegades el que observem és que som nosaltres, els funcionaris, la nostra integritat és un canvi, és com un peatge inevitable a pagar per determinades polítiques, podríem dir, com descendents cap als interns. Si poséssim una balança el dret a la integritat del funcionari i el dret a l'intern, doncs, per exemple, amb l'aplicació d'una aerosola que tingui una irritació als ulls, si poséssim en una balança, Nosaltres tenim molt clar, Maria Blava, tenim molt clar cap a on hauria de tendir aquesta balança. L'administració la fa pesar a favor dels interns, no? Una vegada més, polítiques paternalistes i condescendents cap a actituds violentes dels interns.
Estem parlant d'una feina del risc, eh?
Doncs sí, ens trobem en moltes situacions del risc. Davant de qualsevol situació del risc, el funcionari utilitza protocols. El primer protocol davant d'una situació de risc o d'imminent agressió a un funcionari és la contenció verbal. En els protocols que s'ha treballat amb les proves pilots, que s'ha treballat amb els aerosols, també hi ha aquesta mediació verbal. El que passa és que no sempre recondueixes. La majoria de vegades té èxit la interacció verbal, però no sempre. Arribats a un extrem, l'aerosol podria ser una determinada eina per resoldre situacions de crisi. Pensa que un aerosol seria l'aplicació d'un aerosol seria una situació planificada per a l'equip de funcionaris, per tant, comptaria amb l'autorització del director o directora del centre. Mitjà coercitiu ha d'estar autoritzat per un director del centre, més quan és una situació controlada i planificada, com seria aquest ús d'aerosols. Bueno, doncs sembla ser que no és que no complien amb la plantilla, tampoc la cúpula penitenciària confia en els seus directors de centres per poder determinar en quina situació sí o en quina situació no l'ús d'un aerosol.
Jo el que al·lucino és que diuen que has rebut aquests informes negatius i no s'han fet públics. Estaria bé, no?
Home, l'administració té una obligació. I la primera és la de transparència. Clar, és a dir, si hi ha una mesura que legalment existeix en el reglament penitenciari i no l'apliques, i determines que no l'apliques per una sèrie de raonaments, doncs aquests raonaments s'han de fer públic.
Doncs esperem, aviam, què és el que passa. Som conscients de la tasca que feu. Els funcionaris de presons són moltes les vegades que us truquem per saber o per parlar, malauradament, de les agressions que patiu i de la por que es passa i de que moltes vegades al cap no és fàcil deixar-ho a la feina, no?, a la presó, però t'endús a casa els problemes que teniu dia rere dia. I, a més, no sé si a la presó on estàs tu hi ha overbooking, podríem dir, de més gent del que cal en aquella presó, que això també és un altre, eh?
Bueno, les presons estan saturades. Les presons estan saturades, així de també determinades polítiques que fa servir l'administració i que aplica l'administració, doncs són de buidatge doncs perquè estem amb una sobresaturació, i més una sobresaturació en determinats departaments que són complexos, que són els de primer grau. Allà hi ha una realitat de sobresaturació, que això genera molta tensió entre interns i interns cap als funcionaris, no?
Sí.
És una realitat que ens toca viure, que nosaltres proposem i posem de la nostra part, tant sindicats com Marea Blava, proposa solucions, intenta aplicar solucions, i aquestes solucions toquen d'arribar, i molesta que siguem aquesta moneda de canvi, no? Aquest peatge a pagar per determinades polítiques penitenciàries.
Doncs, Francesc, portaveu en aquest cas de Marea Blava, t'agraeixo molt que hagis estat amb nosaltres. Sort i una salutació a tota la gent del vostre gremi, que segurament molts aprofiten per escoltar-nos quan poden, almenys a la ràdio, i es veïs una mica de tot allò que passa a una presó. Gràcies, Francesc, bona tarda.
Agraïts a vosaltres per donar-nos veu.
Per això estem, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. El consejo del día de la doctora Torrejón.
Doctora Torrejón, del Centro Médico y de Estética Starbene, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo está el ambiente en Vía Augusta 81 Bajos, donde está ahora la nueva consulta de la doctora Torrejón?
Animado, porque es una zona de mucho paso, y animado nosotros también con los pacientes que están viniendo, ¿no? Hasta las 7 de la tarde que estamos, con lo cual no nos podemos quejar en absoluto.
Muy bien, pues yo que me alegro. Por cierto, recordar que hay un teléfono importante, ese no ha cambiado, el 93-414-3631, 93-414-3631, el teléfono para poneros en contacto con la doctora Torrejón para esa primera visita informativa y sin coste alguno. Doctora, vamos a hablar hoy de, si le parece bien, de cirugías y de cambio de forma corporal.
Sí. Mira, vamos a hablar porque mucha gente en ocasiones piensa que la cirugía, en el caso de los grandes obesos lo que es la cirugía bariátrica, que en este que no nos vamos a centrar ahora aquí, pero sí que en los casos de grasa localizada, pues se piensa mucho en la liposucción, que es una técnica que se hace desde hace muchísimos años y que últimamente hay técnicas, bueno, pues más avanzadas, que actúan sobre la tonificación del tejido, es decir, aparatología más moderna, para que nos entendamos, ¿no? Que va a trabajar no solamente en la eliminación de la grasa, sino también en la tonificación del todo esto, perfecto. Pero hay algo que normalmente no se le explica a los pacientes, que no se le explicaba con las liposucciones antiguas y tampoco se le explica ahora. Y es que cuando se hace una cirugía de remodelamiento corporal, ¿vale?, es decir, para eliminar la grasa localizada, efectivamente esa grasa localizada se va. Pero si esa persona no se mantiene en el peso, es decir, se lo han planteado como una técnica de remodelamiento, pero también de adelgazamiento. Pongo un ejemplo, una persona que le sobran como 8 o 10 kilitos, ¿no? Y dice, ay, yo no quiero hacer dieta, pero quiero perder barriga y quiero perder de los costados y quiero perder de la cadera, por ejemplo, ¿vale? Y esa persona se somete a una liposucción actual, moderna, con la nueva tecnología, tiene que saber que si vuelve a coger los 10 kilos, ¿vale? Es decir, con un poquito de dieta, con la intervención quirúrgica, bueno, pues consigue bajar de peso. Si vuelve a coger 10 kilos, esa grasa va a buscar otro sitio. Y es lo que genera una alteración de la forma corporal. Y seguramente muchas personas que me estén oyendo en tu programa, que se han hecho cirugía, sobre todo mujeres, hay una técnica que se llama abdominoplastia, que consiste en quitar grasa del ombligo hacia abajo, ¿vale?, a través de una cicatriz amplia, y hacer como si fuera un lifting de lo que es la barriga, que es una técnica que inmediatamente después de hacerla el paciente queda bastante satisfecho, pero si esa persona luego coge 3-4 kilos, esa grasa va en la parte superior del abdomen. Y todas estas personas lo que comentan es, jolín, yo antes no tenía estómago, ¿sabes?, en la parte superior, no tenía en los brazos, no tenían los laterales de la espalda y ahora me veo que tengo ahí. Y es porque le hemos quitado la despensa, una de las despensas, la grasa, y al aumentar de peso esa grasa de reserva ha buscado despensa en otro sitio. Entonces, ¿dónde voy con esto? Bueno, que busquemos técnicas de las que no nos tengamos que arrepentir en el futuro. Nosotros hacemos remodelamiento corporal no quirúrgico, significa que nosotros no eliminamos despensa, vaciamos despensa, con lo cual si una persona aumenta un poco de peso, la distribución se va a hacer, la distribución de la grasa se va a hacer como era antes, es decir, no va a buscar sitios anómalos, ¿de acuerdo? O sea, es muy muy diferente eliminar la despensa que vaciar la despensa. La cirugía elimina la despensa y nosotros vaciamos la despensa.
Oye, pues me ha quedado clarísimo. Y esta técnica, muchas personas imagino que optan a hacérsela. ¿En cuánto tiempo está uno recuperado? ¿O ese tratamiento después puede irse a trabajar sin problema?
El que nosotros hacemos es un tratamiento compatible con el día de la persona. La otra técnica quirúrgica que nosotros no hacemos, que es la del vaciamiento, la de la eliminación de la despensa, mejor dicho, es una técnica quirúrgica. Y como toda técnica quirúrgica, tiene un posoperatorio más o menos largo según la persona, pero tiene un posoperatorio. Es decir, una cirugía no se tiene que tomar a broma nunca. Y una cirugía, por bien que se haga, por buenas que sean las manos que la realicen, siempre tiene que tener un cuidado inmediatamente después, ¿vale? Esos son, digamos, las consecuencias de un acto quirúrgico. Sin embargo, nosotros lo que hacemos es un remodelamiento corporal no quirúrgico y el paciente en ningún momento se separa de su día a día. Y quiero decir, el remodelamiento que nosotros conseguimos es similar en cuanto a pérdida de volumen de grasa localizada a si hubiera entrado en un quirófano, pero sin tener que entrar en el quirófano.
Pues lo ha explicado súper bien, doctora Torrejón, del Centro Médico de Estética de Starbene. Gracias por explicarnos y darnos tan buenos consejos, como siempre. Gracias,
un abrazo,
doctora. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Estàs escoltant la linterna COPE Catalunya i Andorra i a aquestes hores és un bon moment per saber quina és l'última hora informativa més pròxima amb els companys dels serveis informatius d'aquesta casa, amb Yolanda Bernal. Què tal, Yolanda? Bona tarda de nou.
Què tal? Bona tarda. Doncs mira, començo amb un important avenç en la lluita contra l'Alzheimer. Diagnosticar la malaltia a través d'una analítica de sang amb una precisió d'entre el 90 i el 95%. Això és el que ha desenvolupat una investigació en la que ha participat l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, i aquesta tècnica poc invasiva permetrà reduir en un 80% doncs la quantitat de proves que s'ha de fer una persona per confirmar que pateix Alzheimer. I el president de la Generalitat, Pere Aragonès, compareixerà demà al Parlament, abans de que comenci el ple, per informar dels darrers canvis de govern. Uns canvis, recordem, per encarar la recta final del seu mandat i que converteixen a Laura Vilagrà en vicepresidenta i que col·loca a Sergi Sabrià com a viceconseller d'Estratègia i Comunicació. I l'Ajuntament de Montmeló assegura que no tem per la continuïtat de la Fórmula 1 més enllà del 2026, que és quan s'acaba el contracte. Recordem que avui s'ha anunciat que Madrid acollirà el Gran Premi a partir d'aquell moment. El consistori assegura que s'està treballant ja i negociant en bona sintonia amb Fórmula 1 per continuar acollint aquest esdeveniment a Montmeló de forma complementària a Madrid.
Gràcies, Yolanda. Més informació a COPE Bonés i a les xarxes socials de COPE Catalunya i Andorra.
Fins ara.
I atenció, perquè la informació esportiva ve precedida pel nom de Joan Laporta, que atenció, que parla de competició adulterada. Senyor Gil, bona tarda.
Què tal, Montse, companys? Bona tarda. Sí, ho ha fet, bueno, ho hem conegut en l'avenç que han fet els companys de Mundo Deportivo de l'entrevista que els ha concedit el president Blaugrana, on parla d'adulteració de la competició i on assegura que el president de la Federació Espanyola, Pedro Rocha, li ha dit que prendrà cartes en el tema. Tot això després de l'escàndol del Madrid-Almeria del passat diumenge. És dimarts de prèvies de Copa del Rei, demà Mallorca-Girona i Atlètic de Bilbao-Barça. El Girona, Eric García, entra a la llista de Mitchell, tot i que té remotíssimes possibilitats de jugar. Mitchell vol fugir de l'eufòria. Novetats a la llista del Barça per jugar a Sant Mamés, Christensen i Cancelo. A segona, a l'Espanyol us venim explicant que Martin Braithwaite podria sortir de l'Espanyol en aquest proper mercat d'estiu gratis si l'equip no puja a primera divisió. En bàsquet, avui París Joventut a la fase de grups de l'Eurocup. El Girona ha destituït Salva Camps com a tècnic. Fotis Katsikaris podria ser el seu relleu.
Més informació a Esports COPE. Senyor Gil, gràcies. Que
fins demà.
Y ahora os lanzamos un mensaje para todos aquellos que estáis al volante, que seguro que sois mucho, porque esto, además, atención, os interesa. Con el seguro de coche de Línea Directa, además de ahorrarte una pasta, vas a tener un vehículo de sustitución, y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que no os quedéis nunca parados. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando la linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
Vull dir que Espanya continua sent líder mundial des de fa 32 anys en tema de donació d'òrgans. I atenció, perquè l'Hospital de la Vall d'Hebron continua al capdavant de les intervencions d'aquests trasplantaments. Sergi Tor, què tal? Bona tarda. És un orgull, oi que sí?
Sí, és un orgull, a més, doncs, que s'ha de treballar, de cara al futur ara en parlarem, i dins doncs, d'aquesta situació d'Espanya com a líder en trasplantaments a nivell mundial, Catalunya també ocupa dins d'Espanya com una de les comunitats amb més donants. Concretament, l'any passat, 2023, va haver-hi un total de 1.400 intervencions amb un increment del 8% respecte a l'any anterior, el 2022, amb una mitjana de 176 per cada un milió d'habitants. I dins d'aquestes xifres també hem de destacar que va haver un total de 187 donants de ronyó en vida. Per aquest motiu, doncs, avui darrere en COPE Catalunya i Andorra hi ha estat el director de l'Organització Catalana de Trasplantaments, Jaume Tort, el qual ens ha parlat dels òrgans més demandats.
que en diem els òrgans vitals, cor, pulmó, fetge, pàncreas, aquest té una connotació especial. Primer que seria el seu caràcter vital, vol dir el pacient que li ha fracassat el seu òrgan i necessita un, és l'única alternativa que té. Per l'altra banda tenim el ronyó, que és el més habitual, que són tres quartes parts pràcticament del trasplantament.
El director també ens ha explicat a quin és el procés mèdic de les extraccions.
Quan es diagnostica la mort, hi ha 5 minuts de parada legal. Passats aquests 5 minuts comencen les extraccions. El ronyó pot aguantar 12, 14, 16 hores. Els òrgans vitals, la nostra pràctica habitual és que es procura sempre que no arribi a les 3.
Com tu molt bé has explicat, Espanya lidera el número d'operacions i d'extraccions a nivell mundial i Catalunya està entre les comunitats més importants. Però el que sí que ha volgut deixar ben clar el director de l'Organització Catalana de Transplantaments és que tot això s'ha de treballar i, per tant, s'ha de continuar i mantenir aquest lideratge amb campanyes informatives especialment dirigides als adolescents.
Tampoc tenim cap garantia de futur que aquest lideratge es mantingui. També l'hem de cultivar, eh? Per això a poc a poc hem d'anar entrant a les xarxes socials, adreçant-nos als col·lectius més joves perquè vagin entenent això. Costa molt perquè ho veuen molt lluny, però clar, hem d'anar formant i informant totes les noves generacions.
I avui a l'informatiu a migdia hi ha estat la Ona Alsina transplantada de cor al març del 2023 amb una operació realitzada fa 10 mesos. Ens ha explicat la seva malaltia, que va ser descoberta al cor després d'una sessió de gimnàsia a finals del 2020. Les proves li van fer aquest diagnòstic.
Que tenia miocardiopatia hipertròfica. Després va ser confirmada amb uns testos genètics. Consisteix en que el ventricle esquerre, les parets, que són fetes de múscul, es van creixent i com més creixen, més espai hi ha per la sang i més li costa bombejar la sang.
La Ona va esperar gairebé 2 anys a l'espera d'un cor que, com dèiem, va arribar al març del 2023. Ara es troba recuperada, encara de baixa mèdica. D'aquí 2 mesos, a 1 any després del trasplantament, tornarà en aquest cas a passar una revisió davant d'un tribunal metge per a veure si torna a accedir o no al seu lloc de treball. Sí que ha hagut de reduir la seva activitat física que li agradava. Però sobretot la Ona ens ha fet aquesta cana d'optimisme i ha donat aquest missatge de cara als futurs donants.
Jo des de 12 anys que tinc la targeta de donant, abans de ser diagnosticada i tot, sempre ho havia dit, vull dir, només saber, vull dir, totes les persones que tinc al meu voltant que han vist el canvi que he fet, com és la meva vida ara i tot, sabent que estic mort en un ambient d'hospital i tot això, i saps que podràs donar els teus òrgans i fer que una altra persona pugui viure. O sigui, que pugui canviar la seva vida perquè ja s'ha acabat,
clar,
que moltes altres puguin seguir.
L'emoció de la Ona explicant doncs el que significa donar i sobretot per a una persona receptora que pot continuar vivint. És un, evidentment, tema difícil, sobretot doncs perquè l'extracció d'òrgans, com molt bé ens ha explicat Jaume Tor, se fa gairebé d'una manera molt ràpida després de la defunció i que també necessita doncs d'una manera clara dos aspectes. Primer, el permís de la persona difunta i posteriorment aquesta cobertura familiar que hi hagi doncs a vegades amb fets molt luctuosos.
Avui per nosaltres és un plaer a la Linterna COPE parlar amb la Conxi Cavaller, que és mare de donant. Conxi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Conxi, en primer lloc, gràcies per estar amb nosaltres i per explicar-nos la teva història. Sí. Com va començar tot, Conxi? Explica'ns.
Doncs, bueno, va començar que en l'any 99 la nostra filla va tenir un accident de cotxe i, bueno, ja quan es van donar el resultat de que la cosa era imminent, doncs nosaltres aquí a casa sempre havíem parlat de la donació d'òrgans. Perquè doncs jo ja sóc donant. I la meva filla sempre em deia, mama, tu tens tots els carnets, jo no en tinc cap, i no sé què, i que jo vull ser donant. I li deia, bueno, fill meu, doncs ja els farem, no et preocupis. Dic, de tota manera, si mai passés alguna cosa, doncs ja sabríem el que tenim que fer. I, bueno, malauradament va ser així.
Vam haver de
fer el pas endavant.
Imagino que és un tràmit difícil, primer perdre un fill, una filla, i després quan arriba el moment d'estar a l'hospital i que et preguntin, no? Perquè de primeres tots som donants actius fins que la família digui que no. Vosaltres ho teníeu molt clar. Com va ser aquell moment? Com ho recordes, Conchi?
Pues mira, jo no sé. Com a mare vaig tenir un pressentiment de que la nena no se'n sortiria. A veure, amb aquest accident també anava el nostre, l'altre fill, un dels tres que tenim, seguiraven els dos germans junts, i sempre vaig tenir la curada de que la Georgina no se'n sortiria i el xiquet sí. I ja anant cap a Barcelona, li vaig dir al meu marit, no hem de perdre el coneixement i saber què és el que ella volia, i ella volia ser donant. I el meu home em va dir, pobre tio, tu saps el que m'estàs dient? Dic, sí que ho sé. Dic, per això et dic que ara que estem mitjanament sencers, no ho hem de perdre de cua d'ull. Total, que nosaltres ja quan ens van donar a Bellvitge i el primer pas de tal com estava, doncs ja vam dir de seguida que pensessin que volíem ser donats. I d'això ja en fa 25 anys.
Que
llavors tot això doncs, ha canviat moltíssim, gràcies a Déu. Vull dir, ha fet un tomb com un mitjó. I tot i així ens ho van demanar i nosaltres diem que sí, que sí, que ja sabem, que sí, que volem ser, que volem donar. I, bueno, i així va ser, filla. I van fer els protocols de l'aquella època i una vegada establerts i fets i comprovat tot el que s'havia de comprovar, doncs ho vam tirar tot endavant.
Quan un és donant, estàs donant tot absolutament o alguna part en concreta d'un cos?
Nosaltres vam dir que tot el que fos de sistema orgànic és el que llavors hi havia. Tampoc no hi havia el tema d'estudi, la ciència i totes aquestes coses. A més, com que la nena va ser d'accident, tampoc no era un estudi com per fer, penso ara,
Sí.
No va morir d'una malaltia rara, ni va morir de res estrany. I en aquell moment el que hi havia era el que és donació d'òrgans. I ella van fer poder donació d'òrgans de tot menys els pulmons perquè estava en respiració assistida.
Ja.
Llavors la resta sí.
Amb aquest gest tan important, Conchi, vas tenir present que veu ajudar a salvar vides de moltes altres persones que necessitaven aquests òrgans?
Sí, jo ho tenia molt clar. Jo només et diré que el que és el moment de fer el recordatori del seu enterrament, jo no vaig voler mai una estampa. Jo volia un poema, aquell poema li vaig fer jo. I li vaig dir que les nostres llàgrimes de tristó eren d'alegries per altres que recuperaven la vida.
Que bonic.
I, bueno, amb això t'ho dic tot. Jo ho tenia molt clar. Tenia molt clar el que ella volia, tinc molt clar el que jo vull, i, bueno, i 25 anys després, doncs aquí estem. I sé que, gràcies a ella, doncs molts han tingut una segona oportunitat a la vida.
Efectivament.
I quan vam rebre la carta de que pues, tots els trasplantats estaven bé i se n'anaven cap a casa, pues és molt gratificant, vull dir, et pots imaginar.
Ah, o sigui,
us
van informar de que dels trasplantaments que havien fet havien sortit tots bé i fantàstic,
sí,
no?
Sí,
quina bona notícia.
Sí, la veritat és que tu en aquell moment estàs molt col·lapsat, perquè això ens ho van dir, pues, si la nena va morir el gener, pues, devia ser el febrer o el març, que vam rebre la carta. Clar, tu estàs encara en un procés de dol pues, molt dur. Però se t'obre una porta, no? Penso que ella no va morir del tot.
Efectivament.
Seguia donant vida i seguia tenint vida. I, bueno, això és molt, molt important.
Què li diries a aquella gent que ara mateix segurament estan als hospitals i ja s'estan escoltant i estan esperant doncs, un trasplantament d'algun òrgan? Que tinguin paciència perquè hi ha gent bona, no? Com tu, com el teu marit, Conchi, que veu decidir que la Georgina donés vida a d'altres, no? Sempre s'ha d'apel·lar a que hi ha gent bona com vosaltres, no?
Jo crec que la gent ens estem mentalitzant bastant. Crec que, afortunadament, bueno, ja ho demostren les estadístiques també, que la gent ens estem mentalitzant molt. Jo sempre dic el mateix, si el nostre enterrament o la nostra incineració ens cremen el traje que ens deixen per venir, quin sentit té? Si tu saps que d'aquest traje o d'aquesta roba em pots treure un altre profit, per dir-ho així, doncs endavant, hem de ser donant, sí o sí.
Jo estic segura que les famílies de les persones que han rebut aquest òrgan de la Georgina deuen tenir present que alguna persona al món, com la Georgina, gràcies a ella està vivint. I això no té paraules d'agraïment, eh?
No, jo penso que no. Que tots els que són els receptors, doncs jo alguna vegada he parlat amb algun i sempre diuen... n'hi va haver un que em va abraçar i em va dir: no és la teva filla, però jo t'abraço com si hagués sigut la teva filla.
Efectivament.
I això és molt gratificant.
I tant que sí.
Molt gratificant. Penses que, bueno, la mort no és tan inútil. Que ja sabem que la mort no és inútil, perquè naixem per morir, no? Però, bueno, 22 anys potser tampoc no era el moment.
Efectivament. Llavors, era molt jove, però heu tornat a donar vida i allà on estigui la Georgina... estarà supercontenta de saber que té uns pares fantàstics i que heu fet el que ella volia, donar els òrgans si algun cop passés alguna cosa, i que hi ha més persones al món que estan vivint gràcies a ella. Conchi, t'agraeixo moltíssim que hagis estat amb nosaltres. Imagino que és alguna és una cosa que no s'oblida mai, òbviament, la pèrdua d'un fill o d'una filla, no. Però heu tornat a donar vida i això és el que compta. Conchi, t'agraeixo moltíssim que hagis estat amb nosaltres. Un petó ben fort i tant de bo hi haguessin més Conchis arreu del món i més Georgines.
N'hi ha.
Gràcies.
No podem perdre ni la fe ni l'esperança.
Això és l'últim. Gràcies, Conchi, una abraçada.
Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu, una abraçada.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
La incertidumbre se está convirtiendo en el principal lastre de la economía española. Así consta en todos los análisis económicos de las multinacionales del país, en los sondeos a los empresarios, la preocupación por la gobernabilidad, la falta de estabilidad.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023, con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Avui a la linterna de COPE Catalunya i Andorra ens farem moltes preguntes, com per exemple, a tu, que estàs escoltant la ràdio, et vas hipotecar abans de l'any 2019? Ets a temps de reclamar algunes despeses, i no ho dic jo, ho diu el Tribunal Suprem, que fa 5 anys va determinar que alguns dels costos que els clients havien pagat li corresponien al banc. Avui farem preguntes com quines despeses hipotecàries es poden reclamar, quan acaba el termini per reclamar-les, què recomana davant la incertesa de la data de prescripció i com s'ha de reclamar. I també... què passa si la resposta del banc no és satisfactòria? Per parlar de tot plegat, tenim una persona que en sap molt, que és la presidenta de l'Associació d'Usuaris Financieros, ASUFIN, Patricia Suárez. Senyora Suárez, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar de nuevo con nosotros y para responder a esas preguntas que seguramente muchos oyentes se deben estar haciendo. ¿Qué gastos hipotecarios nos podemos o podemos reclamar si nos hipotecamos antes del año 2019?
Pues tenemos sobre todo todos los gastos de constitución de la hipoteca. Es verdad que hubo mucha polémica sobre el impuesto de actos jurídicos documentados y eso ya quedó zanjado, no lo podemos reclamar, pero sí que podemos reclamar los gastos de gestoría, los de tasación, los de registro, los de notaría. Todos estos gastos sí que el Tribunal Supremo ha reconocido que corresponde la devolución al cliente, al consumidor.
Uh-huh. Estaríamos hablando, Patricia, de que se puede devolver a esas personas un dinero que rondaría los 1.000 euros en media.
Sí, más o menos entre 1.000 y 1.500 euros, depende sobre todo del importe total que haya tenido nuestra hipoteca. Y luego también hay que tener en cuenta, que esto mucha gente se le olvida, los intereses de vengados, los intereses legales. Muchas veces los bancos, cuando reclamamos, nos ofrecen devolvernos el dinero y la mayoría de la gente está aceptando porque no se quiere meter en líos y, bueno, no me parece mal, pero sí que es verdad que los intereses que devengarían desde que uno firma su hipoteca, imagínate, en el 2000, 2005, 2010, muchas veces es prácticamente el mismo importe. Por ejemplo, 1.000 euros de gastos de una hipoteca en 2005, pues serían 1.000 euros más intereses, se nos pondría a lo mejor en 1.700, 1.800 euros. Y esto la gente tiene que saberlo, que el banco muchas veces se quiere ahorrar los intereses legales.
Uh-huh. Patricia, ¿hay algún término, alguna fecha para reclamar esos gastos?
Pues aquí también hay polémica. En principio, la versión más conservadora, si no nos queremos pillar los dedos, es que mañana vencerían el plazo de reclamación. No significa que nos tengamos que ir a tribunales, significa que al menos hayamos escrito y hayamos dejado prueba, constancia, de que hemos reclamado al banco para interrumpir el plazo de prescripción. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo en 2019 dictó una sentencia y que se considera que a partir de ahí corren cinco años de plazo. Pero aquí empiezan los ceros. En realidad, hemos tenido entre medias una pandemia y eso significa que durante unos meses los tribunales estuvieron parados. Por tanto, hay muchos juristas que consideran que en realidad hasta abril podríamos reclamar, que no se acaba el plazo hoy, sino que se acaba en abril. Pero es que incluso estamos todavía esperando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y luego su posterior interpretación por el Supremo. Hay juristas que defienden, expertos que defienden, y nosotros como asociación, a su fin, está justo en esa posición, que realmente un consumidor no puede ser consciente de que esa cláusula es abusiva hasta que un juez declara que la cláusula es abusiva. Porque antes estamos discutiendo si es abusiva o no, pero no sabemos si realmente nuestra cláusula es. Y, por tanto, el plazo empezaría a correr una vez que tengamos la sentencia firme que declara nula nuestra cláusula. Esta es una posición mucho más garantista y lo que creemos es que a partir de ya los tribunales se van a dividir entre una opción y otra y veremos un poco por dónde van las mayorías. Nosotros esperemos que la mayoría vaya a favor del consumidor.
Patricia, dentro de este follón también se añade el caso catalán, ¿no? Y es que el Código Civil del Territorio determina que el término, en lugar de ser de 5 años, sería de 10.
Efectivamente, en Cataluña lo tenéis más fácil todavía, porque aún en el supuesto de que venciera mañana o pasado, tendríais 5 años más, porque tenéis 10 años de prescripción.
¿Cómo hay que reclamar esos gastos? El primer paso es pedir por escrito al Departamento de Reclamaciones del banco que nos devuelvan ese importe que nos tendrían que pagar en materia de costes y gestión. ¿O cómo empezaríamos?
Sí, empezaríamos con este primer paso, la reclamación al servicio de atención al cliente. ¿Dónde empieza el problema? El primero, que los bancos lo que dicen es que todo está bien y que usted fue debidamente informado y que no hay nada que hacer. Otros bancos sí que están devolviendo ya dinero, a lo mejor no el importe total, seguramente sin intereses, pero están devolviendo un dinero que hace que muchos consumidores digan, bueno, mira, pues yo con este dinero que ya no me esperaba me quedo conforme. Es una opción. Y luego el segundo paso, una vez que si el banco no nos quiere devolver ese dinero y tenemos que seguir, sería ir al Banco de España. Pero nosotros esta opción ya la estamos obviando porque ya sabemos cuál es el criterio del Banco de España y sabemos que vamos a terminar en tribunales. Entonces aquí lo que le decimos a nuestros asociados, a los consumidores en general, es que lo que tienen que hacer es tener a mano ya su escritura y a mano las facturas. y si no tienen las facturas, sí que deberían tener, y normalmente todos cuando guardamos la escritura nos viene una hoja de la gestoría con la liquidación de gastos. Y ahí se ve perfectamente lo que hemos pagado por los gastos de la compraventa y por los gastos de la hipoteca. Con esa liquidación podemos demostrar que nosotros hemos hecho pago de esos gastos y que el banco no nos debería devolver. Uh-huh.
Patricia, las entidades bancarias pueden tardar entre 15 días y 2 meses en dar respuesta a nuestras peticiones, y pasado ese tiempo se pueden iniciar los trámites con la máxima institución estatal, ¿no? Siguiendo los pasos que marca la página web.
Efectivamente, tenemos que esperar esos 2 meses. Si no nos contestan, entonces ya se interpreta como que es negativa, ¿no?, su posición. Y además esto es importante, porque si no, se trata de pleitos en los que estamos reclamando 1.500, 2.000 euros como mucho, que para un consumidor es costoso tener que abonar los honorarios de un abogado, de un procurador, para poder ir a tribunales, y que si no hemos hecho este paso previo, no nos estamos garantizando que el banco después nos va a pagar las costas, que son precisamente esos gastos en los que hemos incurrido. Y es importante decirlo, que necesitamos que los jueces aquí condenen en costas, porque si un banco está obligando a un consumidor a ir a tribunales para reclamar una cantidad no solo tan pequeña, para la economía de una familia es una cantidad importante, pero para un banco es nimia, sino que además el banco ya es conocedor de la jurisprudencia, ya sabe que se lo va a tener que devolver y por tanto no debería, si me lo permites, torturar, maltratar de esta manera a sus clientes. Yo creo que esta es una polémica zanjada y que deberían devolver el dinero ya. Y no, además hay otra cuestión que nos perjudica a todos como sociedad, y es que al final los tribunales los pagamos todos con nuestros impuestos. Tener unos tribunales saturados resolviendo cuestiones de gastos que ya están más que resueltas, lo único que hace es perjudicarnos a todos como sociedad, porque los jueces no se pueden dedicar a cosas más relevantes.
Claro. Patricia, las hipotecas posteriores a junio del 2019, tenemos que decir que no les correspondría reclamar, porque a partir de marzo del 2019 fue cuando entró en vigor esta ley de contratos de crédito inmobiliario, una norma que actualmente regula esta tipología de contratos.
Claro, es que aquí ya sí que se hizo un reparto de los gastos ya legal y ya no se pagan. Lo único que tiene que pagar el cliente es la tasación, y además esto es algo que nosotros consideramos positivo porque es lo que te permite comparar entre un banco y otro, entre una hipoteca y otra. Y la gestoría ya es algo que se puede negociar, incluso se puede decir al banco que, oiga, yo no quiero que haga usted los trámites, los hago yo, en fin. Pero ya todo lo demás, las copias de las escrituras, por ejemplo, que es algo que a mí me resulta sangrante, cada uno se paga las suyas. Yo acabo de firmar una hipoteca hace muy poco y querían que pagase las del banco. Y le decía, pero mire usted, si esto está definido por ley. Y además, ¿por qué le tengo yo que pagar al banco sus copias? Que se paguen las suyas y yo las mías, tranquilamente. Entonces, bueno, todavía hay veces que nos la intentan colar.
O sea, que hay que ir con ojo, Patricia.
Sí, afortunadamente ahora los notarios tienen esa capacidad y ese poder de asesoramiento unos días antes de firmar la escritura, y ahí pues normalmente los notarios profesionales que son, sí que respetan esta norma. Yo sí que tengo que decir sinceramente, y yo lo siento por los notarios, esto que voy a decir es muy polémico, pero yo recomiendo a los consumidores que elijan su propio notario, porque un notario que tiene la mayor parte de su facturación en un banco, escriturando hipotecas de banco o escriturando hipotecas de una promoción nueva, pues bueno, yo no dudo de su profesionalidad, pero me queda muy claro quién le paga las facturas. Entonces yo prefiero ir con mi notario y así voy tranquila y sabiendo que ese notario no tiene conflicto de interés.
Patricia, nosotros hace años que hablamos contigo, con la presidenta de la Asociación Usuarios Financieros. Ya empezasteis antes de que se empezara a hablar de este tema, ¿no?, de la devolución de esos gastos producidos por las hipotecas. Y sois, personas que habéis ayudado a muchas otras a recuperar ese dinero cuando todavía la ley no había dejado tan claro que podían reclamarse, ¿no?
Sí, la verdad es que el camino no ha sido fácil.
No.
Llevamos prácticamente 15 años, en julio cumpliremos 15 años de la constitución de la asociación, de la fundación, y empezamos con distintos problemas de cláusulas suelo, de hipotecas abusivas, de hipotecas multidivisa, y luego vinieron también los gastos. Y la verdad es que a partir de ahí conseguimos, gracias a la cantidad de reclamaciones que conseguimos que los consumidores pusieran, no solamente con nosotros, sino con su propio abogado y su propio procurador, porque al final esto se trata del bien común, conseguimos que se modificase la ley, porque lo que no tenía sentido, como digo, es que uno terminase pagándolo todo. Es que para que la gente que nos oye se haga una idea, recordaremos todas las ejecuciones hipotecarias y todos los desahucios que se llevaron a cabo en aquellos años tan terribles de la crisis inmobiliaria. Pues bueno, la escritura con la que el banco acudía a un juez para ejecutar esa hipoteca, esa escritura la había pagado el ejecutado, el cliente. O sea, es que hasta eso habíamos pagado. Es de una injusticia tan grande, es de un abuso tan grande. Nosotros hemos leído escrituras donde hay una frase final en la que dice: y para todos aquellos gastos no recogidos en esta escritura, pero que puedan surgir, y aunque por ley correspondan al banco, corresponderán al cliente.
Madre mía.
Y si quedan tan a gusto. O sea, esto lo he visto yo en una escritura de un banco.
Sí, sí.
Es decir, una cláusula ya de cierre de todo lo que yo no he puesto aquí, si aparece, es tuyo. No puede ser. La relación contractual con un banco tiene que ser transparente, tiene que ser equilibrada, y yo sí que me siento muy satisfecha de que ahora, cuando la gente va a firmar una escritura, está más informada.
Desde
y
luego,
sobre todo sus gastos están convenientemente detallados y repartidos.
Bueno, pues es una alegría que haya gente como Patricia Suárez que pueda ayudarnos, que lo explique así de bien, porque gracias a ella y a los miembros de la Asociación de Usuarios Financieros han ayudado muchísimas personas y ha ayudado a otras muchas a que leamos bien lo que ponen los papeles, y si no lo entendemos, preguntar, porque a veces firmamos, como dices, no pregunto por si acaso. No, hay que preguntar porque estamos hablando de nuestro dinero. Patricia Suárez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y lo dicho, enhorabuena por haber ayudado a tantas personas desde a su fin. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, que vaya muy bien.
Gracias. És període així, que hagis pres bona nota de tot això que ens explicaven des de Sufin, que, escolta'm, 1.000 euros que són teus, doncs s'han de demanar, eh? 1.000 o més, depèn de la hipoteca. Nosaltres hem arribat ja a la fi de la linterna de COPE Catalunya i Andorra en aquest dimarts. Demà dimecres no hi serem perquè hi haurà una programació especial a Tiempo de Juego, hi ha en esports, hi ha futbol, i ocuparan ells d'aquesta franja horària. Però ja sabeu que la linterna sempre la podeu escoltar a través de la Ona Mitja. Però avui no és el cas, això serà demà. Ara, com sempre, us deixem amb Àngel Expósito i tota l'actualitat, el repàs del que ha estat el dia d'avui. I nosaltres tornarem dijous, però ja comencem a treballar en el que serà el programa que ens tornarem a trobar. Salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Si vols tornar a recordar o recuperar alguna de les coses que hem fet en el programa, ja saps que a través de COPE Catalunya, a través de la xarxa...